все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины.
És una línia que pot interessar al Kremlin per justificar una nova onada de mobilització. Pot haver-hi un interès precisament per part del Kremlin per acusar a Ucraïna directa o indirectament.
I va causar enormes perjuicios a los millones de usuarios de Telegram y a la multitud de empresas y organizaciones públicas y privadas.
10 años después, gobernando vosotros, señor Mas, señor Puigdemont, señor Torra, señor Aragonés, pues no estamos preparados para afrontar la sequía. Pero en educación a la cola. Però en infraestructures incapaces.
Farà això entre 8 i 10 anys, es va deixar de consumir moltíssima palma. De fet, ja hi ha moltes floristeries que ni tan sols toquen aquest tema.
Qué jaleo, pero esto qué?
¿Qué va a ser? ¿La entrada del Mesías a Jerusalén?
¿Pero ese es el Mesías?
No es el Mesías, es el marido de la Mesías.
Les 9 i 9 minuts, doncs, que hem sentit aquesta promoció del programa de l'Evole d'aquesta nit, que entrevista Albert Pla i l'ha pujat a dalt d'un burro, la passió d'Esparreguera. Jo crec que sempre és bo escoltar Albert Pla, en tot cas ja ens ho trobarem. Què tal, Antonio Baños, bon dia.
Carinyo, tenim el Bordeus aquí.
Bueno, escolta, però no m'anticipis. Ah. Baños, tu sempre... Tu no, el teu rotllo.
Sempre.
Tu és
sempre.
El teu rotllo. Tu vols dir les hores, vols presentar... Vols presentar
no,
tu?
És que,
no, presenta tu, ja està.
No, no, és que a casa som molt del Bordeus.
No, presenta el que vulguis. Presenta els tertulians, fes el que vulguis.
Bueno, vinga. Perdó.
Saluda la tertulia, Baños.
Hola. Ara t'has de lluir amb mi, guapo. A veure què em dius a mi.
Què tal el Hockey Reus? Bé?
El Hockey Reus.
Ivan Guera és el seu nom. Saluda pel nom.
Ivan Guera, hola.
Gràcies, Baños.
Joan Bordeus, benvingut.
Bon dia, Baños.
Tertúlia, gràcies.
Hi ha el Joan Serra connectat, també.
Què?
Hi ha el Joan Serra connectat, també.
Ah, Joan Serra, però si no m'ho dieu, jo
bueno,
no
clar,
sé.
Però és que tu vols fer de controlador...
Bon dia,
Baños. Mira'l, el Serra.
Són un quart menys 5 no, de 10...
No, no, no. Falten 5 minuts per un quart de 10, com a mínim.
No, les 9 i 10. És que mai,
escolta'm,
eh?
Com ho hauríem de dir, Bordeus?
Tu què diries, Maria?
Passa mig quart de mig quart de 10. Clarament és la forma més òbvia i fàcil de...
De mig quart de 10. Doncs mira, potser sí. Joan Serra, tot bé, eh?
Concepte facilitat, tot, home, podríem discutir-lo, eh?
Des de la distància, tot això d'en Baños se sent una mica desordenat, eh?
Ja, bueno, és que és un senyor que vol... Bueno, tu vols presentar i
no,
vols fer...
No, jo en aquesta
vols
vida...
Vols presentar Joan
no,
Bordeus?
No, en aquesta
però
vida...
Des d'aquí,
deixem... És que a casa som molt d'en Bordeus.
Per què sou molt del Bordeus?
Perquè m'han carregat un bolo aquesta setmana, que vam anar
una... No, vam fer una... No, perquè és molt bo, aquest nano.
Bueno. Si no, no estaria aquí.
Moltes felicitats, eh? Doncs,
és com el Rafinha de la filosofia.
Que sàpigues que a mi no m'ho ha dit mai.
Gràcies per acompanyar-nos, Joan, que debuta avui al Via Lliure, tot i que l'has sentit en una pila de tertúlies. Què? Què passa?
Diu, és que a mi
no és manera
mai.
De saludar això.
No, ja ho sé.
Ja ho hem fet malament tot, ja. Ara ja tot va avall.
Escolta, Catalunya, perdoneu.
A veure si ens ho arregla allò de la Mona. Ens han portat la Mona, que encara queda una setmana, per la Mona. Però el gremi de pastissers ens ha portat... Joan, perdó, no n'hi ha, Serra. Una Mona de... Has menjat Mona, ja?
Sí, ja he menjat Mona, sí.
O sigui, això és fer Pasqua abans dels Rams?
No, perquè la família de la meva parella són pastissers, i això ho toquem bé.
Amigo! Vale. Doncs aquest, que sàpigues que hi ha el Gremi de Pastisseria de Barcelona, que hi ha un projecte que és la Mona de la Ciència, que va desenvolupar amb la Universitat de Barcelona, portant uns anys fer-ho, per fomentar les vocacions científiques. I aquí hi ha un codi QR, em sembla, que porta tot un univers d'informació en aquest sentit. L'any passat la Mona va ser la Mia geòloga i aquest any és la Mia biòloga. Se la veieu aquí amb un ADN i amb tota la pesca. Doncs bé, la podreu trobar a qualsevol de les pastisseries adherides a aquesta campanya, a la web del Gremi o també de la Universitat de Barcelona. En aquest cas ens l'han portat de la pastisseria Capritx de Mel de Sant Boi de Llobregat. Perquè no oblidem que estem a Setmana Santa. Hola, Gori Massip, bon dia.
Bon dia.
Hi ha gent pendent del cel que avui diu els dies que tenim vacances, ja plou i no sé què. Avui ha de ploure o... Nah.
Avui aquestes roïnes, aquestes gotellades, un diumenge d'impàs, podríem dir, abans d'uns canvis una mica més importants. De matinada, això, mullar el terra i preu a punts de la Costa Brava, ara fa una estona ho feia cap al Maresme, cap als Vallesos, cap al Barcelonès, però avui la notícia del dia serà aquesta refrescada, o sigui, més no, aquesta baixada de temperatures.
Ja tocava.
Oi tant. Després d'aquests termòmetres desbocats, podríem dir, durant aquesta setmana, no és que vingui fred, però parlem d'unes temperatures... les que tocarien per aquesta època de l'any.
I a partir de demà sí que ja remulla amb més intensitat o no?
Una mica més que avui, sí. Demà arriben els primers ruixats, arribaran pel sud del país, aniran avançant de sud a nord i podran afectar pràcticament qualsevol punt del país. Ruixats febles i amb una cota de neu que aniria baixant ja cap als 1.800 metres al final del dia. La nit de demà dilluns i també la matinada de dimarts tindríem una segona tongada de precipitació, també força general, però de nou feble, moderada. Estem parlant de registres que no seran molt abundants, però sí, això, anamollant el terra i tenint el Pirineu de color blanc. Dimecres sembla que més clarianes, algun ruixat es podria repetir cap al Pirineu, cap a les comarques de Ponent, i la resta de la setmana encara s'ha de veure, s'ha de confirmar com s'acaben configurant els mapes, però sembla que seguirem aquesta dinàmica de ruixatge aquí i allà i amb aquestes temperatures normalitzades per l'època de l'any.
Gràcies, Gori.
Que vagi bé.
Fins ara. Pràcticament un quart de 10 del matí, de seguida, després de la publicitat, passarem per Rússia, que evidentment és una de les situacions ara mateix clau després del que vam veure ahir, no? Mentre explicàvem que una de les notícies del dia és que no havia sortit encara Vladimir Putin després de l'atemptat terrorista molt greu, amb vora 130 morts civils que anaven a un concert a Moscou, ahir el vam sentir. I el vam sentir com ja apuntava Bel Riu en aquest programa a les 9 del matí, dient, buscant la vinculació de l'atemptat terrorista, malgrat que l'ha defensat o se l'ha atribuït en aquest cas a Estat Islàmic, buscant la vinculació amb Ucraïna. De seguida mirarem de veure quines conseqüències pot tenir, perquè ja hi ha hagut també bombardejos aquesta nit passada sobre territori ucraïnès per part de l'exèrcit rus. I també parlarem d'aquesta enquesta de La Vanguardia. Compte, eh? Compte, perquè IVA, jo no sé si anem a unes altres eleccions.
Jo
me l'he mirat per davant i per darrere i penso...
Jo, tots els periodistes que seguim la política catalana habitualment estem a punt de fer nos l'araquiri, perquè ja veiem tres eleccions així de sortida.
Pot ser perfectament.
Les catalanes, les europees i la tornada de les catalanes.
I les catalanes un altre cop.
I esperen les espanyoles.
Un quart de 10 del matí, ara de seguida en parlem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Va, ara passant 2 minuts d'un quart de 10 del matí. Encara us funciona Telegram o no? Perquè aquesta
sí.
És l'altra.
Sí.
Segur que la justícia espanyola és lenta, oi?
Aquelles com notificacions quan algú s'uneix a Telegram. Sí. I inexplicables.
A veure, una cosa.
Jo... Estan buscant l'interruptor de Telegram.
No he parat de rebre missatges de gent que em diu ara t'apuntes a Telegram, això que deies, Bordeus. Eh? Sí. No és veritat, jo estava a Telegram, però no el feia servir
quan
gaire.
Quan Telegram era camp.
I... No, però jo no el feia servir gaire. Llavors, ahir... Evidentment vaig voler anar a comprovar que funcionava i em va fer tornar a entrar amb les claus. I llavors, al moment de tornar a entrar, va començar a sortir missatges a la gent que té el meu contacte dient s'ha connectat. I tothom dient, ah, sí, ara t'hi poses. Que no, jo ja hi era. Bé, passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí. Ens hem llevat amb aquesta tensió després d'haver sentit les paraules de Vladimir Putin ahir, després d'haver vist les imatges que ha fet Estat Islàmic, ha transmès Estat Islàmic, de l'atemptat a Rússia de divendres. Perquè tinc la impressió que Estat Islàmic no pot fer més ja per dir que som nosaltres. O sigui, ha ensenyat les imatges de dins, ha ensenyat les fotografies, ha dit que som nosaltres i Vladimir Putin no els va citar en el seu discurs. Cosa que complica, evidentment, la situació en el taulell tan ja prou tensionat en els conflictes entre Occident i Rússia. Hola, Roger Mateos, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Roger Mateus és periodista, expert en Rússia i l'antiga òrbita soviètica. Ahir vas mirar, suposo, el discurs de Putin, que l'estàvem esperant després de tantes hores de l'atemptat terrorista terrible de divendres, i ni una paraula d'Estat Islàmic, i en canvi unes quantes d'Ucraïna.
Efectivament, i és un discurs o una línia de discurs que era previsible. Des de la primera o les primeres hores de l'atemptat estem assistint a una batalla acarnissada pel relat sobre aquest atemptat i les seves conseqüències, i a un intent, doncs, diria, desesperat de Vladimir Putin per capgirar aquesta autoria que està reivindicant des de molt d'hora l'Estat Islàmic, i ell ho intenta capgirar. Tot això recorda molt el que va passar l'11M, l'11M del 2004 a Madrid. Sí. Llavors, amb el govern Aznar, que necessitava triangular teories per arribar a la conclusió de que havia estat ETA, o que estava ETA al darrere, quan ja estava el CAIDE reivindicant l'atemptat, la policia espanyola estava detenint els primers implicats, evidentment no n'hi havia cap de basc, però el ministre Cebes i tot el govern, doncs, continuava assenyalant a ETA. No? Ara estem veient com Vladimir Putin necessita retorçar les evidències, doncs, per assenyalar Ucraïna com a responsable, perquè és la guerra on ell ara té concentrat tots els esforços, no? Obrir-ne un altre seria un pollastre per ell.
No sé si has estat al cas d'aquests atacs d'aquesta matinada i si et consta que són una mica més importants o no dels últims dies. Sabem que hi ha hagut bombardejos a Kiev, que han arribat fins a l'Aviv i en algunes zones d'Ucraïna. Si es poden llegir ja com una mena de rèplica, o és el que potser veurem aviat, un enduriment de la pressió de l'exèrcit rus en territori ucraïnès vinculant-ho a l'atemptat terrorista?
Haurà de gesticular, és a dir, ara el govern rus no voldrà donar mostres de feblesa, de debilitat davant d'aquest atac, gesticularà i ho farà de manera brutal. Quines conseqüències pot tenir això a nivell de la guerra d'Ucraïna? És evident que hi haurà. Putin voldrà visualitzar una resposta implacable, una venjança. Ell necessitarà escenificar una venjança. Però segurament qui pagarà els plats trencats de l'atemptat a Grocus no seran els responsables intel·lectuals d'aquest atemptat, no serà Estat Islàmic, sinó serà la pròpia Ucraïna. Llavors, assistirem a alguna demostració de força. Jo crec que això d'aquesta matinada només, malauradament, serà l'aperitiu. Serà encara més destructiva. Veurem si apunten cap a la ciutat de Kiev, si busquen víctimes civils, algun cop d'efecte. També caldrà veure si continua el Kremlin escalant amb la seva retòrica nuclear de les últimes setmanes i mesos. Aquestes seran qüestions que anirem veient. I serà interessant també de veure com va modulant Putin i el seu govern el tema de l'autoria, perquè aquí podríem ficar-nos en un carreró sense sortida on ell mateix s'obligui a pujar el to i tingui això conseqüències d'escalada de tensió a nivell mundial.
Sobre aquest punt, clar, és que la situació ara mateix de tensió entre Occident i Rússia és enorme. Sentim els tam-tams de la guerra des de fa dies. Fa una setmana la ministra de Defensa dient que un míssil balístic podia arribar perfectament de Rússia a Espanya, amb aquestes paraules a La Vanguardia. Clar, qualsevol tecla que es toqui en aquestes circumstàncies és delicada. I avui sabíem, i de fet tots els mitjans internacionals en parlen, que un d'aquests míssils que ha llançat durant la matinada a Rússia, Polònia diu que ha entrat al seu espai aeri. Polònia és OTAN. Vull dir, potser estem en un escenari que qualsevol error pot complicar molt més la situació encara.
Clar, pot complicar-la i a més ens agafa Europa, els europeus, en un moment molt delicat, perquè estem en un any electoral als Estats Units, Donald Trump té possibilitats de tornar a la presidència dels Estats Units, això significaria un daltabaix a nivell estratègic. No només per Europa, també per Estats Units, que curiosament, per alguna raó desconeguda, Donald Trump va en contra dels interessos geoestratègics nord-americans de control i d'hegemonia a zones d'Europa. Trump sintonitza amb Putin i sembla disposat a posar-li les coses fàcils si arriba al poder, fins i tot sembla disposat a residualitzar l'OTAN, a deixar sense empara a països d'Europa de l'Est que podrien ser atacats per Rússia. Sobre això hi ha moltes especulacions sobre aquesta actitud de Trump, no? Hi ha qui diu que la relació entre Trump, el Trump empresari, i Rússia ve de lluny, que Rússia havia finançat negocis seus, havia sobrepagat algunes transaccions amb Trump. Es parla també que els serveis secrets russos podrien tenir material comprometedor i Trump està lligat de mans i peus. El cas és que Europa té un problema i no té més remei que confiar en les seves pròpies forces per fer front a aquesta amenaça de Putin, que no és cap broma. És a dir, des d'aquí de vegades ens arriben ecos del que passa, o amenaces com la que comentaves de la ministra, que citava la ministra. Tot això ens sembla una mica lluny, però només cal sintonitzar cada dia, cada nit, tertúlies i titulars a mitjans de comunicació russos, propagandístics, on doncs, es desplega tota mena de retòrica, d'amenaces directament a ciutats europees, d'esborrar del mapa ciutats europees i de continuar la feina, la invasió ucraïnesa, més enllà, un cop conquerida tota Ucraïna, més enllà, portar-ho més enllà i entrar a països que ara mateix formen part de l'OTAN.
Acabo ja només amb el... Crec que el Joan Serra crec que volia fer una pregunta, que m'ha enviat un missatge, ara que no el veig davant. Joan, li volia fer una pregunta en el Roger Mateos, no?
Sí, Roger, bon dia, com estàs?
Hola, Joan.
Mira, et volia comentar una cosa, perquè, clar, Putin acaba de ser reelegit amb unes eleccions orquestrades, no?, clarament, però jo no sé si tu penses que aquest atemptat i el relat rebregat sobre la realitat que està fent d'aquest atemptat pot lesionar la seva autoritat. És a dir, hi ha marge de maniobra, perquè un fet d'aquestes característiques i el fet que ell estigui molt desconnectat o li interessi un relat desconnectat de la realitat de l'atemptat, en quedi lesionada la seva autoritat?
Ho veurem. Veurem com evoluciona. Hi ha aquí alguns analistes que diuen que això pot acabar-lo reforçant, depenent de com ho gestioni. I en bona part es dirimirà amb aquesta batalla també de la gestió de l'atemptat i les seves conseqüències. Jo reconec que una de les primeres hipòtesis que mentalment vaig fer el divendres al vespre, quan es van començar a saber informacions sobre el que estava passant, era que bé, es tractava d'un atac de falsa bandera, orquestat pels propis serveis secrets russos. No seria sorprenent, és una teoria de la conspiració, d'aquestes en sentirem moltes aquests dies, però és que el 1999, poques setmanes després que Putin fos nomenat primer ministre, van haver-hi unes bombes que van provocar més de 200 morts en edificis d'habitatges a diverses ciutats russes, i hi ha serioses sospites que van ser orquestrats justament per l'FSB, pel
més que seriós, KGB, no? Roger, d'aquest episodi li va servir després per atacar Txetxènia.
Clar, aquest atac brutal contra població civil russa va ser el que el va catapultar a consolidar-se com a líder rus, successor de Yeltsin. Va guanyar les eleccions l'any següent de carrer, i ell es va doncs erigir en l'home fort que era capaç de esclafar amb mà dura els rebels islamistes txetxens, independentistes txetxens, no? D'ençà de llavors, doncs, bé, ha vist que aquesta estratègia doncs li va sortir efecte. Vaig tenir aquesta sospita el divendres, després es va veure que no, perquè justament l'autoria d'Estat Islàmic doncs desbaratava aquesta possibilitat, no casava, no grinyola amb el seu relat, i ara segurament la teoria de la conspiració el que està fent és canviar de bàndol. Ara és Rússia qui intenta fer veure que hi ha una mà negra, apunta cap a Ucraïna. Això és grotesc que estiguin parlant de que els perpetradors de l'atemptat intentessin escapar cap a Ucraïna. Justament ara la frontera entre Rússia i Ucraïna és la frontera més militaritzada i vigilada del món, impossible de penetrar, sí, sí, amb un Renault,
si posés, exacte, si
amb quatre, amb cotxe, quatre terroristes.
Sí, sí, sí. Sobre això, és que la sensació, Roger, és que Estat Islàmic, dic, abans feia mig broma, però no pot ensenyar més que són ells. O sigui, van dir que som nosaltres, van publicar una fotografia dels quatre assaltants, i ahir pengen unes imatges molt crues d'unes càmeres que duien els terroristes. Per tant, tenien les imatges ells, i publiquen unes imatges que són terrorífiques, per cert. Parlant amb alguns dels que coneixen com funciona això, deien, home, que el modus operandi també és molt, molt similar del que hi hem vist, no? Quatre tipus que entren armats i comencen a disparar a tort i a dret, fins i tot degullant gent, i intenten... L'únic que no quadrava era que no hi havia, diguem-ne, un final... no?
D'immolar-se.
Sí, d'immolar-se, per que acabaven fugint, però la resta era un modus operandi clàssic.
Sí, bueno, suposo que Rússia en aquí, clar, el vídeo que comentes d'ells entrant i gravant-se, això és pràcticament irrebatible, no? És una prova. El que intentarà agafar-se a Rússia és a dir que sí, d'acord, eren suposadament eren islamistes, però al cap i a la fi era gent reclutada per quatre duros, que els van reclutar com a mercenaris, eren tadjiks, la comunitat tadjika a Rússia és molt nombrosa, és una de les minories ètniques, una de les minories d'emigrants d'exrepúbliques soviètiques que viu a la Rússia occidental. Bé, viuen, generalment és una comunitat doncs, amb menys recursos, més pobra, discriminada, i és un caldo de cultiu també per reclutar doncs, gent que estigui disposada a enrolar-se en cèl·lules islamistes. No? Mm. Clar, això a vegades pot sorprendre, no? Ostres, un atac islamista d'estat islàmic a Rússia, això no ens ho veníem a venir, no ho veiem a venir. Sí, sí. No, d'atacs islamistes n'hi ha hagut diversos, no és cap novetat a Rússia des dels anys 90, que n'ha patit. Primer van ser els txetxens, que tenien una branca radical del wahhabisme actuant. Després a les repúbliques autònomes del nord del Caucas, d'Aguestan, Ingushetia, que estan al voltant de Txetxènia, també hi ha sectors islamistes radicalitzats. Rússia, els serveis secrets russos han estat lidiant amb això. Hi ha una branca d'estat islàmic al Caucas, per tant no és cap bolet que ha sortit de cop, sinó que això abans de la guerra a Ucraïna eren bastant sovintejats.
L'Ivan crec que volia fer una darrera pregunta i així deixem ja el Roger Mateos.
Sí, jo et volia preguntar, parlant d'això de fins a quin punt Vladimir Putin podrà controlar l'opinió pública, que és evident que té uns resorts que no tenia Aznar en el seu moment a Espanya, per descomptat, perquè allò no és una democràcia, però fins a quin punt el fet que l'atac es produeixi a Moscou, que és el cor del seu imperi, i que es produeixi davant dels nassos dels serveis secrets i que no l'hagin pogut evitar, debilita la seva posició.
Sí, certament, perquè a més tenien els indicis que la mateixa intel·ligència nord-americana i britànica els havien estat advertint des de feia alguns dies, no? Tant això sí que és obvi que Vladimir Putin aquí o el règim rus doncs ha fallat, han fallat els mecanismes per aturar això, més sabent que hi havia indicis que podia passar, i el que no hi ha dubte és que ell intentarà tot això doncs donar-li la volta, fer veure que doncs aquestes informacions que tenia la CIA o que tenia doncs la intel·ligència del Regne Unit doncs no són altra cosa que una prova o un indici doncs que aquí darrere no hi ha l'aigua clara, que pot haver-hi una autoria directa dels executors doncs d'estat islàmic. Però fixeu-vos que el mateix Putin, no ara sinó diguéssim des de fa molt de temps, que ve dient que l'ISIS doncs és un, d'alguna manera, un invent, una creació apadrinada per Estats Units. Ell ho ve sostenint des de fa temps.
No m'estranyaria ara que fes a Síria,
fes aquesta deducció.
És que venen de les brigades al Nusra, que sí que són, diguéssim, finançades per Occident en certa manera.
Però l'Al-Qaeda també va ser finançada, si vols.
No, és que això, no, clar, és que això volia dir... Aviam, no, acabeu.
No, digues, acabeu.
No, aviam, hi ha un tema terminològic que a mi em crida l'atenció. És a dir, que qualsevol versió que no sigui l'oficial sigui teoria de la conspiració, ens posa una situació una mica dolenta als que volem saber què passen a les coses de veritat. És a dir, entre que Kennedy va ser segrestat per uns alienígenes i que és possible que hi hagi serveis secrets darrere dels atemptats d'aquí, d'allà, de no sé què, home, pot haver. De fet, i a més ho acabem de comentar, sempre hi ha la mateixa frase des de que el segle XXI es va fundar amb un atemptat que és el de l'11 de setembre. Han fallat els mecanismes. Curiosament, mecanismes que són capaços d'enviar poloni a un senyor que viu a Londres, a una furgoneta trotinada amb 5 tios armats fins les dents, no la detecta. És a dir, hi han fallades de mecanismes que a vegades són tremendament convenients per tots els governs, no dic... I n'hi ha fins i tot la guerra de Vietnam i el golf de Tonkin, on també van atacar uns destructors que després no els havien atacat, i comença la guerra de Vietnam. És a dir, els serveis d'intel·ligència d'un bàndol de l'altre, i a més aquí estem parlant de que Occident va avisar, però no sabem el que Occident sabia d'aquest atemptat. És a dir, hi ha la veritat oficial, després hi ha sospites, i després la teoria de la conspiració, que vols dir que són reptilians, alienígenes, o que tot doni la gana. Només ho deia perquè si tu dius, hosti, és molt raro aquest atemptat, de fet, hi ha molts atemptats molt rars. Altres són meridians, no dic que no existeixi ISIS, ni que no, no, això no, no tinguin res a veure, i que, o que els autors d'aquest atemptat siguin realment d'estat islàmic, això, com no ho sé, no ho puc dir. Ara, que sempre passen, sempre no, alguns passen en moments polítics i passen, sorprenentment, que deixen passar això, furgonetes blanques, estem parlant de l'11M, on membres de la seguretat espanyola avisaven, i alguns no, el 17 d'agost aquí, que no hem investigat perquè el Parlament espanyol no vol investigar i que hi ha, bueno... No estem dient que sigui el CSIC o el... Ai, perdona, ui, que antic soc. Ja és, el CNI. Ja no, hi és, ja. No, no, no cal dir-ho. Només dic que, com hi ha fallades del sistema, com hi ha sospites, investiguem-ho. Ho dic terminològicament perquè jo crec que aquest atemptat, com molts altres, bueno, és un lío. Primer perquè han detingut un senyor que va dir, em van donar 1.000 euros, li tallen una orella. Després apareix la furgoneta que ens recordava, només faltaria la cinta de l'Orquestra Mondragón dintre, no? Perquè ens recordava molt a l'11M. Llavors, en una guerra que pretén... Bueno, que és pràcticament global, dir que els serveis secrets de tots, també Occident, ucraïnesos i tal, no saben coses que no ens diuen, també ser una mica parguel·les.
No, 9:36, no sé si vols afegir alguna cosa, Roger, si no t'ho convidarem perquè sé que has de seguir treballant.
Sí, no, simplement que és cert que encara no sabem totes les claus del que va passar, ni qui estava darrere, ni qui ho va finançar, ni per què, ni per què ara, ni per què Moscou. Ara. El que de moment sabem és que no se sosté primeres insinuacions, no se sostenen les primeres insinuacions de Vladimir Putin parlant d'Ucraïna o d'aquest comando marxant suposadament cap a la frontera ucraïnesa. Si aquesta és la prova que tenen per assenyalar la responsabilitat ucraïnesa, coixeja bastant.
Roger Mateos, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
9:37. Voleu fer algun comentari més sobre aquesta qüestió? Perquè si no anirem ja cap a l'enquesta de La Vanguardia, que té molt d'interès. Va, doncs vinga, 9:37, de seguida tornem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5:45 del matí. Si no ho heu escoltat a la ràdio des de primera hora, estem explicant aquesta enquesta de la Vanguardia. Mentre no caigui Telegram, ara no ha caigut encara, oi que no? Vinga. L'enquesta de la Vanguardia, quan falten 7 setmanes per les eleccions, és una enquesta interessant que referma el lideratge de Salvador Illa, però que té components interessants. Un és el fet que Carles Puigdemont avançaria a Esquerra Republicana, és a dir, Pere Aragonès, que Junts per Catalunya tindria 3 diputats més, tot i la caiguda electoral de l'independentisme. Avançaria, per tant, en la seva cursa a Esquerra. Que el PSC guanyaria fins a 8 escons per arribar als 41. Que el PP es dispararia fins i tot sense tenir candidat de cap tipus, i encara no sabem qui es presenta, però passaria de 3 a 15 diputats, que és una barbaritat, i això la costa molt als màxims històrics, que crec recordar que eren 19, em sembla, Iba?
Amb Alicia
Sánchez Camacho, no? I a partir d'aquí, una reculada de Vox, una desaparició absoluta de Ciutadans, la CUP mantenint-se, tot i que perdent un parell d'escons, i els comuns guanyant-ne un. Quina és la clau d'aquesta enquesta? És, i ara què? O sigui, és un resultat electoral molt difícil perquè, si comences a mirar números, el PSC no suma amb els comuns, no sumaria fins i tot encara que hi hagués la jugada de l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, que de cop apareguessin els vots del PP inesperadament, tampoc sumarien. No suma...
Ric per no plorar.
Bueno, doncs és així, mira, 41 més 9 són 50... i el PP són 15, són 65, te'n falten 3. Home, igual es podria abstenir Vox o donar-te'n 3, però vaja, jo em sembla que ja es girà excessivament, ja, tinc la impressió. L'alternativa PSC-Esquerra, per exemple, en solitari, no suma. PSC amb Esquerra i Comuns, sí. Sí, un tripartit sumaria. I l'altra cosa que sumaria és PSC Junts.
Sí.
La sociovergència. A partir d'aquí, res més.
Res més.
Iba.
A veure, jo faria una prèvia, i és que tots ens estem mirant aquestes eleccions, sobretot perquè amb una cosa són magistrals la gent de Junts i sobretot Carles Puigdemont, una altra vegada en la clau del 17.
Evident.
Parlant d'amnistia, parlant del retorn a Carles Puigdemont, parlant de negociacions a Suïssa i de quan farem un referèndum. I jo tinc la sensació que aquestes eleccions es decidiran molt per la valoració de la gestió. pel que molts votants perceben que ha estat una nefasta gestió durant els últims anys, per diversos motius. Ara, aquesta enquesta també dona un suspens al govern de Pere Aragonès, que al final és una mica el que li han esclatat totes les bombes de la no gestió durant anys. També és veritat que no han estat els més destres a l'hora de gestionar, per exemple, la sequera. Però jo crec que faríem bé de no perdre de vista aquest altre vector dels problemes molt seriosos que ha tingut el govern de Pere Aragonès sobre la taula, des de no ser capaç de fer unes oposicions fins a les presons, passant per la sequera o passant per l'educació. I això és un tema que no hauríem d'oblidar, per molt que tinguem a Carles Puigdemont dient que torna.
Si voleu, em feu una intervenció breu d'arrencada, perquè m'agradarà sentir també la Sílvia Angulo de La Vanguardia per preguntar-li uns detalls. Però, Joan, què t'ha semblat així d'entrada?
Bé, una mica seguint el que diu l'Aiva, que la clau d'aquestes eleccions encara estan en 2017 o en el futur. Jo crec que estan en clau del 2017, però és que la clau del 2017 no era l'amnistia o la independència, sinó la competència electoral entre Esquerra i Junts, que llavors, de nou, segueixen inexplicablement el motor explicatiu de gairebé tot el que passa en el país. Llavors, en aquest sentit, el 17 sí que segueix viu. I si les llegíssim en aquesta clau, no?, que al final s'han avançat les eleccions, potser es deia perquè Aragonès volia pillar, enxampar a peu canviat a Puigdemont, que no tinguessin temps de preparar-se i tenir una certa iniciativa. Si les analitzem encara en aquesta clau, que també explicaria com Illa capitalitza el vot, que és el que diu futur, no?, la idea que està entre passat i futur, potser segueixen Junts qui és el rei del 2017, perquè en el cas més obvi, que ser una repetició d'eleccions, una mena de bloqueig, qui passarà a estar més escanyat és Esquerra Republicana, i en la situació de bloqueig permanent almenys sembla que afavoreix qui no ha pres la decisió d'anar a eleccions i que Junts té una mena de arrencada en aquest sentit. Però jo crec que això, que crec que sí que la dialèctica és entre superar el procés i el procés, però que la clau és pensar el procés en clau de competició entre Esquerra i Convergència, i no en fer o no fer la independència.
Serra i Baños.
A veure, si et mires l'enquesta del dret i del revés, el primer que penses és en bloqueig. Això és així. Jo crec que era la setmana passada que recordàvem que anàvem amb unes noves eleccions amb els mateixos candidats, no? I, per tant, que qui havia de sortir el bloqueig era... qui havia presentat el bloqueig eren els mateixos que havien d'intentar de desfer-lo. Home, doncs, això ens situa, no?, amb una fotografia molt semblant del que ja teníem, fent un tomb i és situant Salvador Illa per davant. Però jo crec que hauríem d'agafar una mica de perspectiva, i és evident, o molt evident, que el bloqueig és una opció, però n'hi ha una altra que a mi no em sembla menor, que és, si el PSC de Salvador Illa obté un molt bon resultat, i em refereixo a una victòria solvent, potser no caldrà mirar tant les majories. Per què? Doncs perquè jo crec que ja hem d'interioritzar que estem en postprocés i no en procés, i això vol dir que s'ha trencat el precinte de les relacions amb el PSC. I què falta? Què falta? Perquè s'acabi de trencar del tot aquest precinte. Només falta el govern de la Generalitat. Tot l'altre ja s'ha trencat. S'ha trencat les relacions al Congrés dels Diputats, a la Diputació de Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona... N'hem vist de tot tipus, no? De voluntat de pactar i de pactes ja efectius. I només falta el govern de la Generalitat. Què dic amb això? Doncs, home, que és evident que ara, si nosaltres busquem les fórmules de pactes més habituals, més ortodoxos del que hem vist els últims anys, doncs no ens acaba d'encaixar, però per què descartar després de les eleccions, doncs, que el PSC pugui intentar seduir Junts i Junts, que ja ha establert una relació estable al Congrés dels Diputats amb el PSOE, doncs ho pugui replantejar tenint en compte que està en una situació d'intempèrie institucional. O, per què no, el PSC podria intentar buscar els suports d'Esquerra, que, per exemple, està intentant negociar, ja ho veurem ara què passa, perquè abans del 12 de maig això no es produirà, però una possible aliança a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, mirem els números, tinguem present les situacions passades en relació a l'estructura dels pactes, però no descartem escenaris.
Baños.
No, molt breu. També ens falta saber la participació. Perquè...
Estàvem parlant d'un 59.
És a dir, havíem arribat pràcticament a un 80, doncs, bueno, el fet que, com dèieu, sempre siguin els mateixos líders dient coses absolutament oposades a les que deien el dia abans, en el cas de l'independentisme és molt evident, doncs el que farà, suposo, és que molta gent, bueno, se'n vagi a la platja o se'n vagi fora i ja està, i ja us ho arreglareu, no? Aquesta per una banda. I després, sí que és cert que sortim del que alguns diuen, el bucle del procés, però no hem anat a parar. Sí, no hem anat a parar a l'any 2025 del futur, hem anat a parar a l'any 2006 de l'Estatut.
És a dir, en el bucle hem saltat cap enrere. I ara tenim els mateixos problemes, finançament, espoli fiscal, els trens, que teníem el 2006, i no tenim cap eina, perquè llavors almenys hi havia un estatut que solucionaria tot. Ja vam veure que, com va acabar l'estatut. És a dir, hem anat al 2006 amb els mateixos problemes de llengua, de rodalies, el que sigui, sense cap eina política nova per enreçar-ho. Llavors, clar, la postració és bastant gran.
Sílvia Angulo és la redactora en cap de Política de La Vanguardia. Sílvia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, ens hem estat, això que dèiem ara, mirant l'enquesta per davant i per darrere. Una qüestió clau, perquè quan estàvem parlant de l'efecte Puigdemont, no?, que té un efecte per avançar Esquerra Republicana en aquesta enquesta, oi que l'enquesta es tanca dimecres, pot ser?
Sí, l'enquesta es tanca el dia 20, vale? Les enquestes es fan des del dia 16 i 20 de març, que és, nosaltres preguntem per Puigdemont, perquè és una de les cares visibles de Junts, i en aquell moment també s'estava parlant molt de la seva presència dins de les llistes, dins del partit, i hi havia bastant unanimitat de que Puigdemont havia de liderar la llista de Junts, per això preguntem.
Clar, tècnicament sí. Puigdemont no ha comunicat des d'Elna que es presenta, però part del discurs públic, una part molt important, ja hi comptava que Puigdemont seria candidat, clar.
Sí, tots hi comptàvem de que a veure, només era una opció o es presentava a les europees i deixava de banda les eleccions catalanes, però en el moment en el que el seu propi partit i totes les veus li demanaven que donés un pas endavant i es presentés ell per liderar la llista de Junts, doncs per això vam decidir preguntar per la seva figura, perquè és la cara més visible també es pregunta pel que es pensa sobre Turull, la Míriam Nogueras, l'Anna R, que són noms que estaven en aquell moment sobre la taula, però la cara més visible i el grau de coneixement, no sé si l'heu vist, que és sí. Brutal, el del Puigdemont és el líder més reconegut per tots els catalans, igual li passa a l'Oriol Junqueras, però en el cas de Puigdemont és el que més concentra també certa inquina per part de la gent que és contrària a les tesis independentistes i que també capitalitza suports dels que són considerats independentistes. Llavors és una figura molt representativa que havíem de preguntar per ella.
El 70% dels enquestats desaproven la figura de Carles Puigdemont. El 70% és el líder amb menys valoració des d'aquest punt de vista, molt per sota d'Ignacio Garriga de Vox o de Carlos Carrizosa de Ciutadans, que també estan en aquesta zona, o fins i tot molt per sota de Sílvia Orriols d'Aliança Catalana. Per tant, és qui s'emporta més crítica des d'aquest punt de vista.
Perquè és el més conegut, també.
Clar,
hi ha un 1% clar. Dels catalans que diuen que no saben qui és. Clar. Si ets molt conegut, doncs generes més controvèrsia, la figura que genera més rebuig, també.
Sobre això, t'ho dic perquè si creus que encara hi ha un marge d'efecte Puigdemont, o com hi ha una lectura del Carles Castro, que d'alguna manera l'efecte Puigdemont hi és, però potser és menor o menys rellevant del que es podia esperar.
És menor, però també recordem que el Puigdemont es va presentar ja a anteriors eleccions.
Clar.
És a dir, nosaltres ho hem agafat aquí com si fos una novetat, no ho és. Uh-huh. Es va presentar a les del 17 i es va presentar també a les del 2021. Uh-huh. Potser la situació ara és diferent, perquè ara estem davant d'un escenari que si s'aprova l'amnistia d'aquí dos mesos, quan surti del Senat, sí que hi ha una possibilitat dins d'un marc que hem d'establir dins del marc judicial, perquè això tampoc sabem què pot passar, que pugui tornar. Que pugui tornar a començaments de maig, a finals de maig, a principis de juny. Però això és un escenari també que ara per ara no és una fotografia fixa, perquè aquí al final els jutges seran els que hauran d'aplicar la llei i diran com s'aplica aquesta llei. Llavors sí que és veritat que la figura ha agafat embranzida per l'oportunitat aquesta de que pugui tornar en breu. Però ja s'havia presentat i Junts no havia guanyat les eleccions, tampoc.
Aquí hi ha dos partits, sobretot d'aquesta enquesta, que guanyen moltíssim. Un és el PSC, òbviament, guanyador de les eleccions, però més amb un augment de 8 escons, i l'altre és el PP, que el creixement és espectacular, passaria de 3 a 15 diputats. Per tant, són els dos partits que més creixen. Llavors, algú es pot plantejar, i d'on surten els vots o els escons, d'on els treuen, no? Perquè podries pensar, doncs, el Salvador Illa podria endur-se vots de Ciutadans, no?, que desapareix del Parlament de Catalunya, de 6 a 0, Però, clar, aquests vots també pot ser que hagin anat al Partit Popular i que expliquin aquest creixement. Llavors, d'on creieu que treuen cadascú els seus nous votants?
Jo crec que del PSC hi ha una part que sí, que és de Ciutadans, i el PP clarament és també el gir que està agafant la política a nivell europeu, és a dir, una política més conservadora, els resultats que s'esperen de cara a les eleccions europees és també una àmplia majoria dels populars i de les opcions més conservadores i de dretes. Llavors, la campanya del PP respon a això, és a dir, és un moment que aquí també en el conjunt d'Espanya les tesis de la dreta doncs estan agafant embrancida, certa embrancida. I sense tenir campanya, sense tenir candidat, doncs li treu vots sobretot a Vox i a Ciutadans. És a dir, després de la pugna que han tingut per ficar dins de les llistes algú de Ciutadans o no, doncs aquí respondria tot això. En el cas del PSC, inclús podríem parlar que alguns votants d'Esquerra puguin anar a votar als socialistes. I també, com és obvi, el votant de Ciutadans, que potser està cansat de les tesis més polaritzades del seu partit i vulguin unes opcions més moderades, que són les que presenten ara mateix Salvador Illa.
Dos coses més. Una, la participació del partit a l'hora de Jordi Grau, Pere Clara Ponsatí no apareix, Aliança Catalana tampoc, tot i que Sílvia Oriol sí que està entre les cares d'aprovació i desaprovació. Sobre el que comentàvem abans de possibles pactes i de resultat que deixa aquestes eleccions, clar, hi ha un tripartit que ja hem vist a Catalunya, però en circumstàncies diferents, una sociovergència que s'ha vist no en govern de la Generalitat, però sí que s'ha vist en d'altres pactes. Des del vostre punt de vista, quan llegiu l'enquesta, què creu que és més plausible o menys complicat? Tripartit, sociovergència o tornar a votar?
I inicialment serà complicat que arribin a un pacte i tampoc es descartaria que tornessin a votar. El problema de tornar a votar és que la gent es cansa, em refereixo de que la gent es cansa de l'actitud dels polítics, aquests tacticismes i això que va penalitzant després. Després a les urnes, perquè la gent doncs es desencanta, perquè diu, si votem i no serveix de res, per què hem de tornar a votar? I el que la gent, al final, el ciutadà el que demana són pactes entre els polítics. Llavors, descartar unes possibles eleccions de cara a l'octubre, jo no ho descartaria, però és més possible, potser, que el PSC pugui governar també en minoria. És a dir, com ara ens estem acostumant a veure governs que estan governant en minoria, Esquerra ho ha fet en els darrers 3 anys, a l'Ajuntament de Barcelona hi ha un govern en minoria també amb cert suport des de fora, i això és el que podria passar, que PSC i els comuns formessin un govern i Esquerra des de fora li donés suport. Però per arribar a aquest escenari serà molt complicat, perquè en els propers mesos, en els propers 50 dies que tindrem de campanya, que serà una campanya bastant intensa, tornarem a escoltar que si els vetos, que si no pactaran entre uns, que no pactaran entre uns altres. Junts ja ha dit que no pactarà amb el PSC, i abans que se sapigués l'avançament electoral, Esquerra ja també va dir que no pactaria mai amb el PSC. Llavors, per arribar a aquest escenari serà molt complicat arribar a acords. Per això, en una primera votació, potser no arriben a pactes i hem de tornar a votar. És que no ho descarto.
Gràcies, Sílvia. Sílvia Angulo és la redactora en cap de política de La Vanguardia. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon diumenge. Sobre això que estava dient la Sílvia Angulo ara també, és molt interessant, perquè ara m'estava mirant també les aprovacions dels líders per part de cadascuna de dels que es declaren votants d'un partit o d'un altre. En el cas de Salvador Illa, la prova, evidentment, la seva militància, el PSC, el 76%, però l'aproven també els comuns i els votants d'Esquerra. Sí. Republicana. El 58% dels votants d'Esquerra aproven a Salvador Illa. I el 64% també. Llavors passen coses molt curioses, com en el cas de Carles Puigdemont, que el 81% dels votants de Junts l'aprova, però el segon suport més gran arriba de la CUP.
És que jo crec que
dels votants copaires, un 60% aprova a Carles Puigdemont, no? I a partir d'aquí té més aprovació Oriol Junqueras que no pas Pere Aragonès, té fins i tot més aprovació Jordi Turull que no pas Carles Puigdemont. Passen coses sorprenents en algunes d'aquestes dades.
És que jo crec que una de les claus del Carles Puigdemont candidat és aquesta, és el que obté millor nota entre els seus, però és el que genera més rebuig entre tota la resta. Li passa com a Aznar en el seu moment. I en aquest sentit, un dels efectes per mi més interessants de l'efecte Puigdemont no és tant què passa en el bloc independentista, és a dir, si això el serveix per guanyar Esquerra, sinó quin efecte té en el bloc constitucionalista. És a dir, si Carles Puigdemont serveix per concentrar el vot a Nilla en contra seu, converteix el vot en el PSC en un vot útil, o per contra, si continua amb aquest discurs, que bàsicament és un discurs de desgast al PSOE i al PSC perquè és el candidat a batre, reforça aquests 15 del PP. I jo crec que això no ho veurem fins al dia de les urnes, perquè això és d'allò de bola de vidre. Però pot tenir els dos efectes. Els socialistes estan molt encantats dient no, això ens reforça, ja ho veurem.
Sí, una mica, seguint el que deia l'Antoni abans, que el país torna al 2006, o sigui, la dialèctica és la mateixa, la dialèctica entre Convergència i el socialisme és la mateixa, simplement els espais s'han reconfigurat de formes estranyes i no hi ha noves idees, no hi ha noves eines, però sí que no hi ha els mateixos actors capaços de mantenir el vot, no? Llavors, clar, el PSC, que ha perdut? Doncs ha perdut tota l'ala catalanista, tota aquesta cosa més que ha anat més cap a Esquerra Republicana. Convergència ha perdut la idea de partit d'ordre que ha anat més cap al PSC. Llavors, és bastant un etern retorn. La dialèctica és la mateixa, la independència com a idea no s'ha demostrat útil i al final no ha servit, si mirem l'enquesta, no ha servit per fer el que segurament servia per fer, que era el que quan Artur Mas inicia el procés era salvar Convergència. Doncs la veritat és que ens trobem que l'espai genuïnament s'ha fragmentat. Les mateixes lògiques que van portar aquell espai a no donar més de sí del país perquè no podia donar més de sí sense independència o sense tornar al peix al cova, tard o d'hora han acabat esclatant, i això, si mirem en el llarg termini, bueno, Esquerra ha capitalitzat aquesta part d'això, el PSC ha deixat de ser un partit catalanista per ser un partit genuïnament espanyolista, i es distribueix d'una manera imprevista, i que encara els partits juguen molt a jugar amb les seves dues velles identitats, no? De tant en tant, doncs avui a l'entrevista a La Vanguardia, Salvador Illa parla de... s'intenta posar més Convergent, en altres posarà com més post-Ciutadans, i el mateix en altres partits, no? Junts pot jugar un partit que ha tingut a Jaume Giró i que ha tingut a Laura Borràs, doncs juguen amb les velles identitats sense acabar tenir una de nova i tot està més fragmentat. Jo crec que la clau serà qui tingui, com sempre, en política, el missatge més clar i també l'aura de fascinació més gran que ara mateix el PSC.
No, jo volia fer una crida a la pau còsmica. Perquè,
pau còsmica?
Sí, perquè això de l'empat, ja ho deia en Gaziel, que som un país d'empat perpetu, i això ho deia pels anys 30, i si us fixeu a l'any 2006, que els fixem una mica, que és l'inici de l'Estatut, per dir-ho d'alguna manera, hi havia la mateixa sensació d'esgotament el 2006. De fet, Maragall inicia la jugada de l'Estatut per intentar salvar l'autonomia catalana, en el sentit de que, bueno, si amb això ens donen més diners i no sé què, i tenim més competències, i el catalanisme el podem encabir en un Estatut...
Hi ha un altre factor molt important en l'Estatut, eh?
Què?
El pacte del Tinell i el fer fora el PP de la governabilitat barrant
també,
els pactes del PP amb Convergència. Cert,
però això, diguéssim, seria el marc tàctic...
Aquest era el marc pel qual Zapatero diu que aprovarà l'Estatut que vivirà.
Però això és el marc tàctic del moment, però la idea de Maragall és... Això no podem tirar de veta, fem un nou marc. Ja veiem que tampoc funciona el nou marc i l'independentisme guanya la mateixa idea, que és que, aviam, els trens continuen sense arribar a l'hora. I no vull semblar Mussolini amb això, perquè... No, que Mussolini deia, bueno, Mussolini seria molt dolent, però els trens arribaven a l'hora. És una frase que... Però és cert que els problemes, diguéssim, estructurals del país, el que vulguis, des de la gestió forestal fins a la llengua, el 2006 estàvem igual desgotats. I ja no sabíem què fer i vam treure l'Estatut, a veure si... I ara ens trobem una mica el mateix empat perpetu de, bueno, com estem partits per la meitat o per diverses meitats, és això, no? La gent de la CUP, clar que, diguéssim, aprova a Puigdemont...
Molt.
Però perquè Puigdemont no ha tingut la gestió. O sigui, Puigdemont no ha sigut el que hem posat... Bueno, no ho sé, estarà a favor del Hard Rock, segurament. Però, vull dir, no ha estat de primera línia ara, aquesta setmana. En canvi, és el president a l'exili. Sí, ja hem creat unes figures més, més mítiques, però jo crec que el mateix és que estem, mira, per no dir-te a l'any 36 o per no dir-te al 1640. Home,
Millor, millor ser el 2006 que el 36, no?
No, però vull dir que al final... Que al final,
no,
el problema, Catalunya-Espanya, que deia, no, el que ens importa és les coses quotidianes de la gent. No, senyor. Si no arregles el problema institucional, no?, que té moltes arestes, les coses quotidianes no s'arreglen.
Serra.
Reprenc el fil amb la figura de Puigdemont, que crec que l'Iva hi posava l'accent. Jo crec que hi ha una evidència claríssima que Puigdemont hipermobilitza la seva militància, i això té un impacte claríssim en la part de l'electorat que és netament independentista. L'enquesta de La Vanguardia ho reflecteix amb la idea aquesta de que Junts ja fa el tomb a Esquerra Republicana i el supera. Aquest impacte jo crec que és molt evident. Però jo crec que el factor Puigdemont també influeix entre les forces constitucionalistes, en el vot constitucionalista, no? I aquí jo crec que aquest és un dels maldecaps que ha d'incorporar Salvador Illa en aquest recorregut fins al 12 de maig, que és com això pot alimentar i empènyer encara en vent de cua aquestes bones perspectives electorals del PP, tot i encara no haver definit candidat, no? Perquè Génova s'ha estalviat ratificar Alejandro Fernández, que seria el més lògic veient les enquestes que ara tenim al davant. I aquest efecte de Puigdemont jo crec que s'ha de llegir les dues bandes. El costat independentista és evident i en el vot constitucionalista també afecta. Per tant, és probable que hi hagi una part de l'electorat que pensi que amb el paper del PSC i el PSOE facilitant l'amnistia, doncs això queda clarament cristal·litzat en la figura de Puigdemont i que això s'ha de rebatre per la via de la butlleta al PP. No? Aquesta és una situació que es pot produir. I reprenc també un altre element que incorporava la Sílvia Angulo quan parlava o desgranava l'enquesta, que és que aquestes són les terceres eleccions de Puigdemont. I també són la verbalització del tercer retorn de Puigdemont. Perquè una de les coses que esperàvem de la conferència de dijous, la més previsible era la idea de confirmar, no?, la seva candidatura a les eleccions del 12 de maig, i l'altra era la voluntat aquesta de que la llista del president semblés més del que és a dir, que fos una llista que anés més enllà de Junts. No? Però aquest cap de setmana, per exemple, s'han ratificat els candidats territorials de la llista de Puigdemont, i tots tres són diputats i són càrrecs orgànics del partit. Són tres diputats de Junts. Per tant, hi ha la voluntat del president, no?, d'abocar que aquesta llista va més enllà de les fronteres de Junts, però de moment la confecció de la llista és una llista tradicional de Junts, no?, amb diputats ara mateix al Parlament de Catalunya. Què vull dir amb això? Que Puigdemont ho intenta per tercera vegada, amb una diferència substancial respecte a les del 2017 i 2021, que aquesta vegada hi ha un horitzó proper, que és el de l'amnistia, que pot facilitar un altre escenari. Però jo no descartaria, per exemple, que si Puigdemont obtingués un bon resultat, que hauria de ser molt millor del que pronostica l'enquesta de La Vanguardia, en algun moment, tots plegats, poséssim la vista en el candidat efectiu o candidata efectiva. I, per tant, que en algun moment, dins de Junts, hi hagués el debat de si necessiten un nou Quim Torra.
Una última cosa sobre això, i deixaria el tema de l'enquesta ja, sense oblidar-nos que una de les qüestions clau d'aquesta enquesta i de les que ja es van analitzant últimament és que l'independentisme perd bous i esquelles en això, és a dir, perd 12 diputats, la capacitat de formar majories, no perd la incidència, evidentment, perquè sense l'independentisme o els partits independentistes no hi ha govern a Catalunya, tu miris per on tu miris, i per altra banda el paper d'Esquerra Republicana, que és qui ha convocat les eleccions. O sigui, si aquesta enquesta és certa, allò que en diuen un pa com unes hòsties,
sí,
no?, de ser la presidència de la Generalitat durant un any més, encara que sigui empentes i rodolons, a caure a la tercera posició del poder a Catalunya, amb la possibilitat, evidentment, d'entrar i de debatre't, com abans deia el Joan Serra, no?, Junts pot tenir la temptació d'entrar dins d'un govern d'Illa per tocar, sí, diguem-ne, cuixa institucional, sens dubte, però Esquerra també.
I tant.
Es pot haver una competició entre Junts i Esquerra per veure qui és qui entra, no?
Qui és més
professional. Et pots trobar en aquesta situació.
Home, ja ens ho vam trobar després de les negociacions per formar govern a Espanya, on Esquerra, diguéssim, Junts deia hem aconseguit l'amnistia, i Esquerra deia no, ja l'havíem aconseguit nosaltres abans, i va haver una carrera per veure qui era més amic de Pedro Sánchez, això ho ja ho hem vist, i tenint la meravellosa majoria del 52% al Parlament català, una majoria que, en fi, no sé de què ha servit.
Sí, és que al final tot això, la idea és si l'amnistia és una nova jugada mestra o és els indults 2.0, no? És aquesta cosa de el mar de la pacificació de Pedro Sánchez atrapa l'independentisme amb una idea que tampoc és una concessió tan arrencada als espanyols al PSOE, perquè al final ells mateixos la venen com una cosa que ells d'una forma més o menys cínica volen acceptar. Però jo diria que també al final això de l'independentisme, això que deia el Xavi de si què passa amb aquesta majoria, és que l'última idea d'això és si la repressió del procés es pot capitalitzar d'alguna manera per algun polític o ja no queda res a extreure d'aquest suc. No? La idea és que si algú en pot fer alguna cosa d'aquesta etapa històrica del país o aquesta mena de patrimoni històric ja s'ha de deixar anar de cap dels lideratges que hi ha i esperar que en surtin de nous. Diria que l'enquesta assenyala a la segona, que ja no queda més suc màgic i moral a treure de la repressió del procés.
El problema és que no hi ha lideratges nous, tampoc.
Ja, però i llavors segurament farà passar això que dius que el votant independentista el dia estarà a la platja.
Jo crec que, que els independentistes paguen l'esgotament de l'èpica del 17 per descomptat.
Jo no.
Ah. Tu ets un irreductible.
Tu es cola la marmita,
però la gent normal,
totalment.
Està una mica cansadeta. Sí. I insisteixo en el que deia al començament. Hi ha un factor que ens oblidem els tertulianos i els terturros, que és el del desgast per la gestió.
Sí, també.
I aquest, jo crec que penalitza especialment els partits independentistes perquè són els que han gestionat els últims anys.
Hi ha una frase molt de l'independentisme que és quan vagi de veres i ja em trucareu. Perquè, és a dir, ja hem estat a la gigafoto, ja vam fer tot el que sabia. Ara, quan algú s'ho prengui en sèrio, anirem. És a dir, no deixa... Jo no crec que ningú que l'independentisme independentista sigui monàrquic, no ho crec, però també és un independentisme, diguéssim, no practicant, que és el que han fet els líders polítics. És a dir, la carrera per intentar ser més pacificats. És a dir, hi ha hagut una espècie de tromba per intentar agradar a les autoritats espanyoles, que clar, això ha descol·locat des del 30 de gener del 2018, que és quan Puigdemont havia de ser investit president i el senyor Torrent anul·la de manera, diguéssim, una mica com a brumario, anul·la el ple. Des d'aquell moment la carrera ja no és per la independència, sinó la carrera és per fer-se agradar a les institucions.
10 i 9 minuts, donem-me res. 2 minuts de publicitat, ara tornem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 11 minuts, avui acompanyats d'Antonio Maños, d'Ivanguera, de Joan Serra i de Joan Bordeus. Ara que de seguida li voldré preguntar a una persona que crec que ens escoltarà de seguida del tema de Telegram, que de veritat em sembla al·lucinant, o sigui, estem aquí esperant a veure si un jutge tanca una de les xarxes de missatgeria més importants del món, a Espanya. Bé, de seguida parlem d'això. Però estàvem a la publicitat mentre ens miràvem aquesta mona de Pasqua estupenda que ens han portat. I...
Que no has obert.
Que no he obert. Sí, però ho podeu obrir que vulgueu, això. I ens pregunta... I ara parlàvem amb l'Iva sobre el paper de Carles Puigdemont, la gestió amb el Partit Popular, es va dir en el seu dia. Una de les eines principals que té l'amnistia és la pacificació, aquesta política que permet que qualsevol pacte sigui possible. I el pacte tradicional de la convergència seria amb el Partit Popular. Això tu creus que és possible en un moment en què el Partit Popular està en alça a Catalunya de forma molt intensa i ja no diguem a Espanya?
A veure, Si tots traiéssim de l'equació els sentiments i el que s'ha estat dient durant els últims 10 anys, pel PP i per Convergència... Ara el subconscient m'ha traït molt.
Post-Convergència.
El PP i Junts podrien tenir la temptació de pensar tu m'ajudes a arribar a la Generalitat i a canvi jo t'ajudo a fer caure un govern de Pedro Sánchez. Això és, parlant només de números, si l'efecte Puigdemont fos molt més important del que donen de moment les enquestes, podria ser una jugada a tenir en compte. El que passa és
però
que...
Com es pot concretar que el Partit Popular espanyol des de Madrid digui, deixi entendre que es pot fer president Puigdemont a Catalunya a canvi de fer caure Sánchez?
Perquè ara mateix en el discurs...
Sí, seria increïble, això,
Ara mateix en el discurs del PP és molt més corrosiu Sánchez que Junts, perquè al final Junts seria un govern autonòmic.
Sí, però i perdona...
I pacificat.
No, però és igual si pacificat o no. Al final tens el poder sobre un govern autonòmic.
Sí, exacte. Sí.
Pedro Sánchez...
Cazamayor.
A veure, és una persona que governa la Moncloa, que està en debat tot el govern del Poder Judicial, que està en debat totes... O sigui, estem parlant de totes les estructures de l'Estat i sí, estan jugant molt fort, tant PP com PSOE, a controlar-les d'una manera molt extemporània.
Aquest punt que estàs dient ara, Iva, de la possibilitat d'acostar-se o no a Junts, és el que explica que no hi hagi un líder ara mateix al PP a Catalunya?
A veure, Alejandro Fernández no és el líder més còmode per pactar després amb Junts.
Però és un senyor que ha dit que aquí ni aigua.
Bueno, és un senyor que ha provat d'explicar a la direcció de Gènova el que hi ha molts ex del PP que van dient aquests dies per les xarxes, des de Manolo Milán Mestres fins a Sánchez Costa, que va ser diputat del PP i president de Societat Civil Catalana, que és el que vosaltres parleu amb Foment o amb el Cercle és meravellós, parlant de Gènova, eh? Però és que Foment i el Cercle d'Economia no us votaran mai. Us passen la mà pel cap quan pensen que governarà el PP, però mai recolzaran el PP català. Per tant, el PP català, quan tu abans parlaves dels 19 diputats d'Alicia Sánchez Camacho, van ser amb un discurs dur contra el nacionalisme. I després per què van servir? Per fer president Artur Mas i aprovar-li dos pressupostos.
Sí, sí. Un quart d'onze del matí. Bé, deixaré tancada aquesta qüestió. Si no ha de fer alguna aportació, no sé si el Serra volia fer alguna cosa més.
No, que abans en Baños parlava del final de cicle i jo crec que hi ha una cosa que no és creïble per als votants independentistes ara mateix, que és un altre govern format per Junts i ERC. I com que això no és creïble, jo crec que tots hem d'incorporar també que potser som davant d'un final de cicle del procés i això explica, per exemple, els bons resultats o el que diuen les enquestes dels bons resultats de Salvador Illa.
Sí, les enquestes ja estan caminant totes més o menys cap aquí, avui també hi ha enquesta al Mundo i s'assembla bastant a la de la Vanguardia. És veritat que hi ha un canvi de rasant en el procés, claríssimament. I a partir d'aquí a veure què es gestiona.
I a més, una qüestió que passa també a la ciutat de Barcelona, que és que a vegades les enemistats personals tirant a la brossa idees, diguéssim, que són grans i tal. És a dir, l'enemistat entre Collboni i Colau, no?, a Barcelona, ha tombat el pressupost, no sé quantos, i l'enemistat entre Junqueras i Puigdemont, bueno, l'any 17 ho va esgarrar tot. Una enemistat personal, que no sé per què és i quan ven i tal. Però aquesta enemistat fa que, en fi, sigui impossible vestir qualsevol unitat independentista des del 2017. Pues ja s'ho faran. Per això deia que, si no marxen, no hi ha manera de redreçar tot aquest espai polític.
Un quart d'onze del matí, passa un minut. L'altre tema al·lucinant d'aquest cap de setmana és el cas de Telegram. La segona xarxa de missatgeria més important del món, que utilitzen 8 o 9 o 10 milions de ciutadans d'Espanya, podria, a les pròximes hores, quedar paralitzada perquè un jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va ordenar-ho divendres, encara no s'ha produït. Ahir va anunciar que els durava 3 hores a les operadores després de rebre la seva notificació judicial per fer el que hagin de fer per aturar l'ús de Telegram a Espanya, i el motiu és una denúncia de Mediaset, A3Media i Movistar Plus, que acusen aquesta xarxa de pirateria per difondre continguts, sobretot estem parlant de partits de futbol, per aquesta, a través d'aquesta plataforma o a través de links d'aquesta plataforma de Telegram. Clar, no s'ha donat el cas a una democràcia occidental que s'hagi tancat Telegram o una xarxa equivalent completament en el territori. No ha passat enlloc d'Europa, ha passat a Rússia, ha passat a Brasil, ha passat a l'Iraq, ha passat a l'Iran, ha passat a l'Afganistan. Clar, si es produís a Espanya, bé, tindria unes connotacions de molts tipus. En línia tenim ara mateix en Josep Jové, que és advocat expert en la Unió Europea. Hola, senyor Josep Jové, molt bon dia.
Molt bon dia.
El jutge Pedraz pot bloquejar Telegram?
Segons la normativa de la Unió Europea, no.
Per què?
És més, l'article 11 de la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió Europea, és a dir, la Constitució Europea que ens acull a tot, diu que tota persona té dret a la llibertat d'expressió i aquest dret comprèn la llibertat d'opinió i la llibertat de rebre i comunicar informacions o idees sense que pugui haver-hi ingerència de les autoritats públiques i sense consideració de fronteres.
Per tant, no seria ni legal, això, eh?
Però, clar, el que passa és que aquí hi ha, a la meva manera d'entendre, una voluntat de voler sortir a la premsa d'un jutge i una voluntat d'uns senyors de no recórrer als mecanismes que la propi Telegram té quan volen, es pot denunciar una compte. Igual que té WhatsApp, igual que té Facebook, igual que té Twitter, etcètera, etcètera, etcètera. Senzillament jo crec que és una mostra de que la tenim més gran i més llarga, i per això demanem tancar Telegram.
El senyor Josep Jové, que forma part, per cert, de Pirates de Catalunya, i que ha estat en moltes ocasions en causes judicials que tenen a veure amb internet, amb les xarxes socials, i n'hi ha guanyat unes quantes davant de la Unió Europea, li he de preguntar per la motivació. Clar, algú pot entendre, és una causa, jo segur que vostè és el que opina, que és desproporcionat tancar tota una xarxa de missatgeria de la mida de Telegram perquè algú està piratejant partits de futbol al seu interior, no? Però la pregunta adversa d'això és, i com es garanteix que es compleixin les normes, que és que no es pot piratejar uns partits de futbol o uns continguts d'un mitjà de comunicació?
Ja li he dit que tots tenen el seu mecanisme per tancar les comptes. És a dir, si tu tens una compte que surt unes fotografies feies teves ensenyant el cul i això està en un grup de Telegram, tu et queixes a Telegram i Telegram ho tanca. Si tu pirateges partits de futbol o pel·lícules, et queixes a Telegram i Telegram ho tanca. Mm-hmm. És a dir, tenen el seu mecanisme. No és que no hagin volgut fer tancar el mecanisme. Aquí hi ha unes prestacions que van, o una voluntat que va més enllà de lo que seria el mecanisme de tancar, que tenen centenars de peticions diàries per fer-ho i ho fan.
Però sobre això és molt interessant, perquè ahir parlàvem amb Elias Campo, que va formar part de Telegram en el seu dia, de l'empresa, i ens deia, no té un gran personal a Telegram, llavors algunes de les demandes dels continguts que hi ha dintre no les poden atendre senzillament perquè no tenen prou gent. Llavors jo em pregunto si això no és un buit que generen algunes d'aquestes companyies que tenen incidència gegantina a tot el món, des de Facebook fins a Telegram o Twitter o WhatsApp o TikTok, que puguin assumir que, no, si tu et sents malament per un contingut o et sents lesionat, ets tu qui m'has de denunciar i dir quin canal és i ja te'l tancaré. I no fer-ho al revés, que és que qui té el mitjà de comunicació, en aquest cas el mitjà de transmissió, es dediqui a controlar que això no passi.
A veure, entenc que la primera norma de la privacitat és que els meus missatges de Telegram o de Facebook no siguin examinats, llevat en el cas de que hi hagi una denúncia sobre la meva actuació. Jo crec que la privacitat importa molt més que uns presumptes interessos d'unes entitats que, al fi i al cap, això ja m'ha tocat veure-ho anteriorment amb el tema del cànon digital.
El cànon digital, és veritat. Que vostè va ser al capdavant i va guanyar el cas davant de la Unió Europea, que era recordar,
sí,
no? El cànon digital.
Per tant, em fa una mica de mandra, Ara de nou.
Sí, però fixi's, amb aquest punt que diu vostè, que és interessant, llavors no s'explicaria que Facebook hagi de tenir, com hem explicat als mitjans de comunicació, centenars de persones treballant, revisant continguts per veure si hi ha pornografia o hi ha violència extrema en els continguts que hi ha, no?
Sí, i molts d'aquests continguts no gestiona ni tan sols el personal, hi ha intel·ligències artificials que ho fan automàticament.
Però vull dir, si aquesta empresa es dedica a fer-ho...
Hi ha hagut moltes queixes a Facebook de, per exemple, senyals de que podien interpretar-se com el pit d'una dona, que quedava la compte bloquejada.
Certament, sí, sí. No, però ho dic perquè, clar, es podria fer el mateix argument, no? I no es pot assumir que, com que les comunicacions són privades o els tuits és una capacitat de comunicació i, per tant, d'expressió, preval davant del fet de que s'estigui lesionant un altre dret, que és el de no presència de violència extrema o de discursos d'odi, no?
Interns per solucionar-ho.
Com?
I més havent-hi mecanismes interns per poder-ho solucionar.
Clar, però per això li dic, en el cas de Telegram no hauria d'haver-hi un treball també així, intern, de filtratge dels missatges o de control a través d'intel·ligència artificial per veure si s'estan cometent il·legalitats.
Jo estic segur que n'hi ha, el que passa és que molt probablement no s'han fet per part de les entitats de gestió, no s'han fet els contactes i mecanismes suficients perquè això sigui així.
Acabo només amb un parell de preguntes, senyor Josep Jové. D'una banda és, les operadores són les encarregades, entenc, de tancar Telegram i fer cas del jutge Pedrat, no? Això no sé com ho han de fer, com se suposa que ho han de fer. I què passa si no responen?
El que passa si la gent la tenen de vacances un dilluns de Setmana Santa. Que aquesta és una altra, és a dir, jo crec que és més un problema de que tenen el personal que pot fer-ho, el tenen desperdigat per ahí, perquè, clar, no estem parlant de, com va ser el cas de l'1 d'octubre, que vam tractar nosaltres també, del tancament d'una pàgina web o d'unes poques pàgines web. Aquí estem parlant del tancament d'un canal que són centenars de milers de comunicacions diàries. Per tant, es necessita, no es pot anar amb una destral, vull dir, es necessita un cert nivell de gestió.
Acabo només amb la pregunta de que ens consta que Pirates de Catalunya ha anunciat que porten el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Al·legant què i amb quin recorregut creuen que pot tenir?
L'al·legació ja li he dit a l'article 11 de la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió Europea. Escolti, vostè podrà establir les mesures que vulgui sempre i quan, com a autoritat, sempre i quan no em retalli la meva llibertat d'expressar i comunicar les meves idees. Segur que hi ha altres mesures que són tant o igual d'efectives, el que passa és que possiblement no, aquestes mesures no surtin a les notícies de tots els diaris.
Josep Jové, advocat expert en la Unió Europea, moltíssimes gràcies.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies. 10 i 26 minuts. No sé si vols fer algun comentari. No és fàcil, perquè, clar, la qüestió és, des del meu punt de vista, sembla una barbaritat que puguis tancar una xarxa de missatgeria d'aquesta dimensió, sobretot perquè el percentatge de la gent que la mal utilitza deu ser petit, no? La majoria de gent, jo ho comentàvem, o sigui, totes les administracions utilitzen, o la majoria a Catalunya i Espanya, utilitzen Telegram, partits polítics, convocatòries, relacions amb els mitjans de comunicació o amb els seus treballadors. Ahir ens deien que algunes administracions o gestions de l'administració es fan a través de Telegram, per tant, hi ha un ús molt notable d'aquesta xarxa de missatgeria. Llavors, tancar-la fa la impressió que és com tancar una línia de supermercats perquè hi ha hagut un producte en un concret supermercat que estava en mal estat. Però alhora, el debat de com s'ha de controlar que els continguts són els correctes o no, o que es piratejen continguts mediàtics o culturals des de pel·lícules a llibres a cançons a programes de televisió o a drets del futbol, també hi és el debat.
Clar, és que seguint l'analogia que tu has fet, efectivament seria tancar tot un gran supermercat per un producte caducat. El problema és que el responsable d'aquest supermercat s'ha empenyat en continuar venent productes caducats al públic i no està disposat a retirar aquest producte dels seus passadissos.
De les lleixes.
Si això és per falta de mitjans per tancar aquests concrets canals que reprodueixen contingut, o bé que és directament delictiu, o bé que està piratejat, o és una provocació o és part de la gràcia amb la que ha crescut Telegram, perquè no oblidem que el fa servir molta gent, però també s'ha convertit en el canal més fàcil per arribar a continguts piratejats. De carrer.
O s'ha denunciat que és la forma de comunicació a vegades d'organitzacions terroristes.
Bueno, jo abans us feia anar... Tinc el DeLorean avui, us feia anar fins als meravellosos 2006. Sí. Ara us demanaré...
Que m'acompanyeu en un viatge.
Anem cap a l'any 2000 i el 2003, que aquesta guerra ja va passar, que era la guerra... Bueno, va començar amb Napster, recordeu? I va acabar amb Mega Upload, que també vam tindre...
Kingdom.com.
Kingdom.com. És a dir, durant el 2000, 2003, 2004, hi va haver les GAE, us en recordeu aquella cosa de les GAE?
Sí,
que sortien la pirateria...
Les GAE continua cobrant molts diners.
Ho sé, no, però tota aquella guerra mediàtica de la pirateria, del no sé què... Que
surt... Si
no, però aquells anys van ser uns anys molt interessants en aquest sentit, perquè ja va haver una gran ofensiva que va guanyar, diguéssim, les grans corporacions, Disney, entre elles de les més ferotges, en contra, amb aquest debat. És a dir, hi ha llibertat d'expressió en tots els sentits, excepte si hi ha una cosa, diguéssim, penal, que llavors serà castigar el penal, o... els canals han de ser responsables. I aquí hi ha un debat que no s'ha resolt, és si els canals d'internet són mitjans de comunicació o simplement és tecnològicament un cable com un telègraf. A les tecnològiques diuen, no, nosaltres posem la tecnologia, però el que digui la gent no és la meva feina, no sóc periodista. I en canvi les institucions i les nacions diuen, hòstia, això s'ha de controlar perquè un estat del segle XVIII no té les eines per controlar-ho tot. I en aquest debat han passat 20 anys i estem igual.
El que passa és que hi ha una diferència. Aquests canals... aleshores no s'havien monetitzat, ara s'han monetitzat moltíssim en publicitat, amb la qual cosa ja poden...
Per exemple...
És bastant menys sostenible que no són canals de comunicació.
És clar, no, i a més, a Telegram, que va començar com una alternativa lliure, ara, mira, tornem al procés. Jo recordo, el procés primer parlàvem amb WhatsApp, va dir, no, que és molt poc segur.
Telegram.
El Telegram. Signal, no, que el Signal. Telegram poden entrar. Signal. No, i encara hi havia un altre que no recordo, que era ja a la Deep Web, i tu et quedes cridint, hosti, però això és de John le Carré, perquè semblaves un mortadelo anant cada vegada més. Bueno, total. Hosti, estic ja jo.
No, és veritat.
I és cert, perquè per exemple el Telegram, que tenia imatge també d'alternatiu, ara té la seu a Dubai. És a dir, és una empresa totalment... totalment homologada. I després una altra cosa, la justícia espanyola, que no sortim d'aquí també. És a dir, una organització humana apodada Justícia Espanyola, en defensa dels drets de no sé què quantos, no vol investigar, per exemple, Pegasus, per dir alguna cosa, i en canvi, el que diu Antena 3 perquè juga l'Elche Celta, llavors has de tancar tot un canal de... És a dir, al servei de quins interessos està aquest senyor que no investia, i dic Pegasus per dir una cosa que afectava no només als polítics, a molta gent. És a dir, un cas tremendo d'espionatge de l'Estat, això no, perquè és en defensa de l'Estat, i en canvi això és en defensa d'uns interessos, i aquest nano es posa les piles.
Ara de seguida m'agradarà sentir el Joan Bordeus i el Joan Serra, però em sembla que tinc l'Albert Ferran, que està a punt d'arrencar l'última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Hola, Albert.
Hola, si què tal?
Ha començat,
no, encara
ja,
no
ha
començat. Val. No, de fet anem amb alguns minuts de... Bé, hauria d'haver començat a dos quarts d'onze la sortida neutralitzada, i ara s'està fent el protocolari tall de la cinta, que sempre es fa a l'inici de cada etapa. Tenim ja els ciclistes absolutament situats, i jo crec que en un parell de minuts, com a molt, això ha d'arrencar.
Val, doncs em deixes aquests dos minuts aquí, no te'n vagis, Albert, perquè el Bordeus i el Serra vulguin afegir alguna cosa si volien fer-ho, amb el tema de Telegram.
Sí, a veure, això que deia l'Antonio, els interessos que importen són del pobre periodista autònom, no?, que és un col·lectiu
ara,
que,
ara,
que,
ara, ara,
que
ara,
preocupa especialment.
Ara!
No, però per raons completament universals. No, però...
En aquesta tertúlia del millor,
Sí. No, però és veritat que el fet és que aquí hi ha un debat ideològic i un debat tècnic que estan completament barrejats, que és que tu no, hi ha gent obligada a competir en un mercat capitalista completament regulat, quan aquest senyor del Partit Pirata i moltes de coses que hi ha darrere de l'ètica d'internet és una idea llibertària, anticapitalista del món. Però en el mentrestant hi ha molta gent que no competeix, i no només això, sinó el que deia també l'Iva, que hi ha gent que ha monetitzat aquestes, amb interessos completament econòmics, aquestes xarxes. Llavors, fins que no estigui resolt aquesta redistribució universal de la riquesa que hauria de portar a internet, amb aquest paradís utòpic llibertat, llibertari, i l'alternativa és igual d'inquietant, no? Que és que els estats controlin completament internet. En aquest entremig, qui realment no té els seus interessos representats per res és la pobra persona que produeix contingut fàcilment monetitzable a internet per unes empreses tecnològiques perverses.
Serra.
Sentia el que deien Baños de la justícia espanyola i estava rumiant que en Santiago Pedraz, en teoria, és el jutge progre de l'Audiència Nacional.
Mare meva. Home, té pelazo, eh? He vist una foto seva i té pelazo. Sí,
sí. No, però penses en el suposat progre de l'Audiència Nacional i tancant Telegram, que és una decisió que, com a mínim, és a dir, si tu no tens ni idea sobre aquest mercat, no? El mercat de les tecnològiques, la distribució, com juguen els continguts a les xarxes socials, escolta'm, tu mires que el jutge Pedraz ha tancat Telegram o amenaça a tancar Telegram i el que et sembla segur, per sentir comú, és que és una decisió extemporània. Com a mínim això, com a mínim extemporània. I que això va lligat a una lesió de drets del consumidor de base, no? O del ciutadà de base. No ho sé, em sembla que... és evident que el debat és complex, però com a mínim, no, el sentit comú et porta a pensar això.
A Twitter recordava un usuari que quan van segrestar a una edició del Jueves on sortien el jefe de l'Estado i no sé què dibuixat en situació una mica psicalíptica, el jutge va ordenar que li donessin les planxes d'impressió. Quan, en fi, no hi havia cap redactor que sabés el que era una planxa d'impressió. Sí, sí. No?
10 i 34. A veure, Albert, han sortit ja o no? Ferran.
No, encara no, però estan a punt.
La cinta aquesta,
sí,
la cinta aquesta de què està feta.
Brillo, brillo!
Les autoritats ja surten de la posició de davant dels ciclistes, ja queden ja només els ciclistes preparats.
On sou, per cert?
Doncs mira, a Plaça Espanya.
A Plaça Espanya.
Just a davant de Plaça Espanya.
Hi ha gaire gent?
Molta gent. Ja és habitual, tot i que és d'hora encara, perquè són 10:45 del matí. Sobretot hi haurà molta gent en les sis pujades al castell de Montjuïc, que començaran al voltant de 12:45 del migdia. Sempre hi ha moltíssima gent, però també hi ha, diria que, centenars de persones que s'han apropat a veure el control de signatures, que és el moment en què es presenten els ciclistes, i, evidentment, Tadej Pogacar, el líder, el monstre, doncs ha estat el més ovacionat de tots els ciclistes, perquè, vaja, està fent història en aquesta volta, ha guanyat 3 etapes i potser guanya la quarta. Arrenca la sortida neutralitzada, aquesta sortida neutralitzada, que són un parell de quilòmetres en què no hi ha encara competició, sinó serveixen per acabar de sortir de la ciutat, i després d'aquests 2 quilòmetres es fa la sortida llançada, en què ja qui vulgui pot intentar atacar, intentar marxar del gran grup i poder intentar guanyar l'etapa. Passen els 150 ciclistes per davant de la nostra posició, n'arrencaven 175 dilluns, n'han abandonat 25, avui són 150 els que han pres la sortida d'aquesta Volta a Catalunya, aquesta 7ª i última etapa. Ja han abandonat Plaça Espanya i, per tant, res, d'aquí a poquet ja sortiran de Barcelona, agafaran la N340, han de passar Sant Vicenç dels Horts, per Cervelló, Vallirana, pel Coll de la Creu d'Urdal, Avinyó Nou, i després ja faran cua, enfilaran el retorn cap a Barcelona, passaran per Gavà i per Castelldefels, i quan arriben a Barcelona, el que dèiem, les 6 ascensions habituals ja al Castell de Montjuïc, i el grandíssim favorit tornarà a ser Tadej Pogacar, que podria guanyar 4 etapes, és una bestialitat que pugui arribar a guanyar 4 etapes al ciclista eslovè, que és evidentment un dels millors ciclistes del moment.
El Baños ja feia cares només de pensar les 6 vegades de pujar a Montjuïc. Eh?
Ja m'he cansat només
6 vegades, eh?
Però a fer què? Per què pugen 6 vegades? Sí, la primera fa gràcia, però...
A fer voltes, a fer cames, el Baños.
He de dir que pel públic és molt agraït, perquè sí, normalment quan vas a veure una cursa ciclista passen una vegada...
És veritat.
Són 3-5 segons... Però, en canvi, aquí saps que els veus passar 6 vegades. Sí, ja. En una pujada també van més a poc.
Mm. Ahir no vam veure allò tant del Tour de França de gent disfressada pujant amb ells, no? Perquè això també, si fer-ho 6 vegades, el típic senyor vestit de dimoni o del que sigui, corrent...
Bueno, vam veure pintades al terra, que això també...
Això sí, moltes pintades.
Però amb Salvador Illa, que és corredor, avançant-los amb l'enquesta de Vanguardia.
Hombre. Però una cosa, Albert, això, sincerament, ho dèiem aquest matí, les felicitats més absolutes a la gent de la Volta Ciclista, sí, que perquè ha estat un espectacle extraordinari. Ahir, el Berguedà, la gent que hi havia i com allò es va convertir pràcticament en una etapa del Tour de França, però feta a Catalunya, amb els noms que hi ha, amb Pogacar, que ara mateix, si no és el millor, és un dels 2-3 millors ciclistes del món, no? És el millor, no?
és el millor amb Vingegaard.
Amb Vingegaard.
Els dos ciclistes de referència són els dos ciclistes que teòricament s'han de jugar al Tour de França. I sí, sí, a banda que a nivell competitiu has portat una referència ciclista, que és cert que potser no hi ha la emoció de l'any passat en què Evenepoel i Roglic van estar lluitant fins l'últim metre per la victòria, aquest any no hi ha aquesta emoció, però sí que veus exhibicions d'un dels millors ciclistes del moment, però a banda del vessant competitiu, és que ahir tothom ho deia, directors, ciclistes, al·lucinaven amb la gent, deien que allò era una etapa del Tour, directament, amb l'ambientàs que hi havia a Berga, i després, en les pujades, a Pradell hi havia molta gent, i sobretot al Santuari de Caral, que és la muntanya, diguéssim, més tocada de Berga, és que hi havia moltíssima gent, sobretot els últims 2 quilòmetres, una gentada de por, i vam veure aquelles imatges de gairebé... els ciclistes travessant una marea humana, fent gairebé un passadís per on passaven els ciclistes. Són imatges xules que segur que han donat la volta al món i que s'han fet viral a les xarxes socials.
Bueno, de fet, se'n va veure una tan boníssima com que Tadej Pogacar es va trobar que els Mossos no el deixaven passar i va haver de picar una moto, dient, bé, que vaig més ràpid jo que vosaltres. Anaven amb la moto. O sigui, sí. I va haver de picar i dic, escolta, tu, que jo he de passar, que se m'està cansant les cames.
Clar, perquè es va fer poc espai, la moto va baixar el ritme, no anava tan ràpid, Pogacar venia com una fletxa, se la va trobar gairebé a sobre. Tampoc li venia de 5 segons a Pogacar, perquè tenia la volta sentenciada, però clar, és que la fam que té aquest tio, vull dir, és que aquest només pensava en exhibir-se, en arribar, en guanyar l'etapa, i sí, va ser, sens dubte, una de les imatges de l'etapa d'ahir.
Sabem alguna cosa del mosso en qüestió? Perquè devia rebre una... O sigui, quan va baixar de la moto, molt bé, nano, molt bé, més lent que el de la bici, xato, vinga. No sabem res, d'aquest?
No sabem res, jo crec que no era dels més experimentats, ja, segurament, de trobar-se en una situació com aquella. Però vaja, Pogacar sempre... A més, el que té Tadej Pogacar és que és un home amb un carisma especial, vull dir, sempre amb el somriure... I hem tingut altres grans campions a la història del ciclisme, però clar, és que Pogacar... te l'estimes. Jo crec que tothom se l'estima, perquè és la manera de fer, la manera de rebre la gent, de sempre un somriure, sempre fa declaracions, vull dir, jo crec que és la manera ideal per vendre el ciclisme. El ciclisme és un esport molt proper als aficionats i ser així amb la gent, sempre rebre'ls amb molta cordialitat i sempre fent-se fotografies i signant autògrafs, jo crec que aquest és l'actitud d'un autèntic campió, i avui s'ha demostrat, a Berga també ahir, a banda de Sepp Kuss, que va ser el més ovacionat, Tadej Pogacar també era un dels més estimats, i avui a Barcelona s'ha tornat a comprovar.
Escolta, Albert, anirem connectant al llarg del matí per veure com va aquesta darrera prova de la Volta Ciclista a Catalunya, que està sent extraordinària. Gràcies, Albert, una abraçada.
Fins després.
Va, ens acostem a 3:15 del matí, ho deixarem aquí, al costat de l'Antonio Baños. Agafa la bici quan baixis. Si vols...
Havia anat amb bici una mica, però...
Eh?
Una mica havia anat amb bici jo, però... Una mica, no?
Bé,
no,
sis...
no.
Para la música.
Ja estem.
Perdona. No.
Sí.
Havies anat una mica amb bici, vol dir que anaves amb bici pel barri o que,
no,
que competies una mica, no, carretera? Una
no,
mica
no, de... competir no, ni carretera ni res. No.
Mallot? No, per Mallot no.
No, per Barcelona. Ah, es diu, bueno, aniré a treballar... Però hi ha un problema, que no, que Barcelona fot una calor que... I quan arribaves a la feina anaves una mica perjudicat.
Algú va amb bici aquí, de la resta?
Ella.
Però no fa esports de muntanya, no?
No, jo faig bicicleta de Barcelona per anar pels puestos, perquè és molt més còmode ara mateix amb bicicleta que amb qualsevol altre transport.
El ciclisme, que se'n diu el fentanil dels divorciats... És una institució social important per mantenir la pau i que la gent no s'enfronti als seus fantasmes.
No podeu dir res més, la resta. No millorarem això ja. Joan Bordeus, moltes gràcies. Gràcies, Joan Serra. Una abraçada, que vagi molt bé. D'aquí a 2 minuts farem l'actualització i ens anirem amb la Llucia Ramis i el Carlos Tenor. Vinga, fins ara.